Ràdio Estel. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona nit, amics i amigues de la ràdio. Arriba a Catalunya sense barreres, la cita setmanal amb l'actualitat de les persones amb discapacitat i malaltia mental. És divendres 28 d'octubre i fins a les 10 del vespre us farem companyia amb un munt de temes de caire social. I el cas és que avui podem començar el programa amb una bona notícia. En el sorteig d'aquest passat dimecres, 26 d'octubre, l'ONCE ha repartit 350.000 euros a Barcelona. La sort l'ha portada Gerardo Gracia Serratosa. És el venedor del carrer Atlàntida, al costat del mercat de la Barceloneta. Gerardo va vendre 10 cupons premiats amb 35.000 euros cadascun. I amb aquest premi ja són més de 4 milions d'euros els que ha deixat enguany el cupó de l'ONCE a la capital catalana. Canviem de terci, ara per agafar el mòbil i posar un SMS relacionat amb pressupostos i política.
Benvolgut senyor José Antonio Griñán, president de la Junta d'Andalusia. Pel que sembla, el seu govern preveu augmentar els pressupostos de l'any 2012 en un 1,1%. Andalusia serà l'única comunitat autònoma que no s'estreny el cinturó amb mesures d'austeritat i contenció del dèficit. Al·legueu tan sols que el vostre deute està per sota de la mitja. Bé, voleu dir que no ha influït en aquesta decisió el fet que el mes de març vinent convoqueu eleccions autonòmiques? Tots sabem que les retallades acaben passant factura política i és dur pagar-la, oi?
Andar sin avanzar, caminar, tropezar, beber otras diez.
Doncs això és la vida, com diu la lletra de la cançó. Nosaltres avancem fins a les 10 del vespre, sempre al teu costat, des de Catalunya sense barreres, amb convidats com ara. A veure, passem una miqueta de llista, Leo.
Vida i marea, porque tú no estás.
Avui ens acompanya Teresa Soldevila. Ella porta els temes de responsabilitat social al Museu Marítim de Barcelona i ve a presentar-nos les primeres jornades de cultura i responsabilitat social. El tema escollit per inaugurar aquestes jornades: comunicació 3.0 i accessibilitat total. Enric Segarra és el nostre segon convidat, tresorer de l'Associació de Famílies de Malalts Mentals de Nou Barris, una entitat que organitza unes altres jornades sota un suggerent títol: drogues i salut mental. Hi ha influència? Rosa Maria Pujol, la nostra psicoterapeuta, professional voluntària de CEAT, ja ho sabeu, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Rosa Maria inaugura la secció aquesta temporada amb propostes positives que es poden portar a terme per aconseguir més benestar i equilibri emocional. Per al primer programa n'ha escollit una: conèixer-se un mateix.
És un sueño, miro y tú no estás.
Amb tot això i més, i amb Toni Huguet, que mai ens falla el control de so, comencem a donar pas ja als col·laboradors.
Better top it this sometime, otherwise your skin is gonna turn to leather.
I sempre ho fem per començar les seccions de col·laboradors amb una miqueta d'ironia.
Ironies socials amb Montse Clotet.
Com vivim al primer món, pensem que res no pot fallar, som afortunats. Però sense anar més lluny, diumenge vaig tenir un convidat força especial a dinar, un ocupa, un amic del meu fill. Té 22 anys i ja en fa molts que s'ha d'espavilar tot sol. Primer els seus pares, ell alcohòlic i ella maltractada i treballadora del carrer, ja se'n van desentendre de ben petit. Després, a la majoria d'edat, els serveis socials se'n van desempallegar. Va acabar el batxillerat ja vivint d'ocupa i estudiant mentre treballava fent el torn de nit en una benzinera. Fa un parell de mesos el van desallotjar i ara cada nit ni ell mateix sap on pararà. Li agradaria estudiar més, formar-se, viure de lloguer, encara que fos en un petit pis compartit, però no té diners, és a l'atur i no troba feina. Amb les quatre cosetes que va fent, amb prou feines en té per menjar. Sovint, a les nits, quan tanquen els supermercats, va a remenar la brossa per trobar quelcom. Els menjadors socials no li agraden. Quan hi va, se sent un fracassat. És un bon noi, encara que fumi porros, l'entenc. A la seva situació també jo necessitaria evadir-me, encara que només fos una estoneta. No vol delinquir, sap que no és la solució. Viu el dia, subsisteix, no vol pensar en el futur. Futur? Quin futur? No té res, només un gos que va recollir del carrer, del mateix carrer on ell viu, i pel que passa dies en dejuni per poder comprar pinso. És amic del meu fill. Ell diu que el millor. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for count when the dealing's done.
Doncs especialment a tots els que se senten una miqueta fracassats, és que avui dediquem per tots ells Catalunya sense barreres, perquè què és l'èxit a la vida? Us heu parat a reflexionar una miqueta sobre això? Potser simplement sortir endavant amb honestitat.
El comentari de Sònia Burgués.
Em sap greu, senyora Joana, però no puc donar-li la baixa. Vostè només té un dolor nivell 3 i és del tot insuficient per aturar la seva activitat laboral. Aquesta conversa, avui per avui, és pura ciència-ficció, però podria ser real en un futur a la consulta d'un metge de primària. I és que un grup d'investigadors de la Universitat de Stanford ha publicat un estudi on es mostra un primer pas per tal de desenvolupar una eina de diagnòstic del dolor. Mitjançant imatges del cervell, han pogut fer una primera quantificació de la percepció del dolor d'algunes persones a qui s'ha sotmès a diferents estímuls tèrmics. Aquesta eina vol ser una manera objectiva de mesurar el dolor, totalment independent de la percepció individual de cadascú. La cosa promet. Arribarà el dia en què tindrem dolorímetres perquè ens mesurin el dolor que patim? Però i el dolor emocional, una dolència psicològica o mental, seria tan fàcilment objectivable? I quines repercussions podria tenir una eina com aquesta en l'actual sistema sanitari? Fins que no arribi el moment, sigui per a bé o per a mal, haurem de continuar recorrent els sistemes de diagnòstics de la nostra col·lapsada seguretat social.
Catalunya sense barreres, tots els divendres de 9 a 10 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, ja ens atem la primera entrevista del programa aquesta nit que porta el tema Teresa Soldevila. Ella és responsable de l'àrea de RSC al Museu Marítim de Barcelona. Què tal, Teresa? Benvinguda, bona nit.
Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per convidar-me.
I el cas és que sembla ser Xavier González, Sònia Burgués. Bona nit, companys.
Hola, bona nit.
Bona nit.
Bona nit a tots.
Que les persones afiliades a la 11 solen visitar el Marítim de Barcelona.
Ah, efectivament, visitem molt el Marítim i bueno, és un encant visitar aquell lloc. Primer perquè t'enteres de coses increïbles del món del mar i aquesta gent està molt preparada per explicar-ho. Es passa molt bé, francament.
Gràcies. El que no sabíem és que el mar fos un espai, el mar del Marítim de Barcelona, fos un espai tan sensible amb la discapacitat.
Sí, sí, nosaltres tenim molt clar que l'accés a la cultura és un dret universal i que les institucions públiques hem d'assegurar aquest dret, hem de garantir aquest dret per totes les persones, i per això hi treballem fermament, ho fem el millor possible.
No sé si d'aquesta línia és que pertanyen a aquestes primeres jornades de cultura i responsabilitat social, quina és la seva finalitat?
Sí, a veure, avui en dia totes les institucions públiques, culturals, hem entrat de ple amb les noves tecnologies, que si les xarxes socials tenen un poder molt important, ens hi treballem, busquem aquests públics i la participació a través d'aquestes xarxes, els interactius, la comunicació a nivell web. Estem entrant de ple amb les noves tecnologies, però moltes vegades aquestes noves tecnologies no ens n'adonem compte de que no són per totes les persones. Aleshores, aquestes jornades volen ser una reflexió de veure què han de tenir aquestes noves tecnologies perquè realment puguin ser per totes les persones.
Si hi ha unes primeres jornades, vol dir que l'experiència tindrà una certa continuïtat.
Sí, la responsabilitat social es desenvolupa tot un projecte que té moltes vertents, es treballa des del punt de vista dels grups d'interès, des del tema mediambiental, econòmic, hi ha molts aspectes. Llavors, la idea és que cada any o cada dos anys anar fent unes jornades al voltant d'un tema vinculat a cultura i responsabilitat social. Aquest any és un tema d'accessibilitat. De fet, ja enllacen amb unes que vam fer l'any 2009, que la qual vau participar-hi tot l'equip d'aquest programa, que vau venir per explicar aquest programa, que també era un primer pas una mica que des del punt de vista de les institucions i entitats vinculades a les persones amb discapacitat que expliquessin què esperen dels museus. Per tant, en certa manera també les estem continuant, però ara amb noves tecnologies.
Entenem que en aquestes primeres jornades al Marítim donareu a conèixer una miqueta els darrers avenços en tecnologies de la informació i la comunicació i que incorporen els museus i, sobretot, les institucions culturals també, però que sigui accessible aquesta informació.
Exacte.
Que no quedi exclòs cap ciutadà.
Exacte. És a dir, tots tenim Facebook, no? Però realment Facebook és accessible a les persones cegues?
No.
Doncs això és un problema i greu.
Jo no hi soc a Facebook.
Sí, això és un problema. Llavors, és un tema que, quan parles amb responsables de comunicació d'aquestes institucions i de les nostres, a vegades sense voler, a vegades o que no hi pares a pensar, doncs no saps que no són accessibles. Tens Facebook i no poden accedir les persones cegues, no? Per exemple, no? Les webs. Què passa amb les webs?
Aquí encara hi ha una miqueta de més sensibilitat, però les xarxes socials, per ja haver nascut en un període amb l'accessibilitat a les tecnologies, és un tema de debat, no sé com han quedat tan fora, tan excloses.
Sí, i també els interactius, és a dir, tots els museus volem aquesta participació amb els visitants, no? Aquesta interacció. Hi ha un munt d'interactius i si ve una persona que té discapacitat, aquest interactiu no el pot fer servir. I no es pot fer servir perquè no està plantejat des del punt de vista de la incompatibilitat dels dispositius, hi ha dificultats amb el seu ús, però és una cosa que no hi pensem abans de dissenyar-lo. Quan el dissenyem, pensem i ho fem-ho bé. Hi ha un disseny universal, hi ha especialistes en la matèria, es pot assessorar, però hem de fer-ho ben fet.
La cita serà els propers 30 de novembre i 1 de desembre i són unes jornades d'àmbit estatal, o sigui que, per tant, les ponències estaran en castellà i pot venir gent de tot Espanya.
Exacte, és a dir, són unes jornades que es celebren més o menys a la setmana que està relacionada amb el Dia Internacional de la Discapacitat, per tant, seria un dels actes integrats des d'aquesta celebració d'aquesta data en la qual es pretén sensibilitzar la societat sobre el tema de la discapacitat i creiem que el que no podem fer és les jornades amb aquestes característiques, estem parlant precisament d'accessibilitat, si també volem ser accessibles hem de pensar en tothom i de fet és que hi ha moltes les persones inscrites que venen de Lugo, venen de Granada, és a dir, això penso que és molt interessant, no?, que ens obrim també a les nostres fronteres, no? Seran en castellà i, a més, estan patrocinades per la Fundació Vodafone. Per tant, la Fundació Vodafone també és una fundació que està molt sensibilitzada i aporta molt en aquests temes i ens les ha patrocinat.
Fantàstic. www.mmb.cat, mmb.cat, que és el web del Marítim, es poden fer les inscripcions, m'imagino.
Exacte.
Que està tota la informació ben disponible.
Exacte.
Temes que tractareu,
un petit detall, perquè em fa molta il·lusió dir-ho. Hi ha dues persones que tenen discapacitat visual que s'han apuntat, que venen de Lugo, i són dos treballadores de museus. Per tant, això és fantàstic. És a dir, això és una data molt positiva, que hi hagi dues persones que que siguin tècniques de museus i s'han apuntat i venen a aquestes jornades.
I que vinguin de Lugo.
I de Lugo, sí. Pertanyen a la xarxa museística de Lugo i assistiran. I això penso que és, per mi, és una gran notícia.
Temes que tractareu en aquestes jornades.
Sí, a veure, en primer lloc, Xavier Grau, que és el delegat territorial de la ONCE, que ja la coneixeu tots, ens farà una mica una conferència inaugural, una sessió inaugural parlant de les tecnologies a base de totes les persones.
A més, ell és una persona cega i usuària de noves tecnologies.
Exacte, sí, sí.
És un expert, que com usuari.
Tenim moltíssima sort de comptar amb aquesta conferència inaugural per part d'ell i que és una mica per centrar el tema, no? Després hi haurà presència de les xarxes socials, aquest món que està entrant en tanta força i èmfasi en totes les institucions culturals
i
en general.
I tant dèficit d'accessibilitat.
Que correrà càrrec d'una experta en el tema, com és la directora general de Tecnosai, Blanca Alcanda. Ens explicarà una mica, i ha fet estudis d'aquestes xarxes, quines són accessibles, quines no, apuntarà dades, veurà quines sí que es pot tirar endavant, se n'estan creant de noves que sí ho seran una mica, per començar a treballar i tenir clar doncs, què, a on podem anar, quines podem utilitzar. També des de la Fundació 11 es parlarà del disseny universal de les tecnologies, de les TICs, no? Ara que fem interactius, que fem qualsevol aplicació, doncs, que hem de tenir en compte perquè siguin fetes des del punt de vista del disseny universal, no? Estem molt contents perquè realment les persones que s'han apuntat, que han volgut participar-hi, són persones de primera magnitud. Són grans especialistes i que de seguida han volgut participar-hi i estem molt contents, no?
Doncs www.mmb.cat per apuntar-nos en aquestes jornades d'àmbit estatal que s'inauguren al Marítim i que posen les comunicacions 3.0 sobre la taula i la seva accessibilitat. Preguntes, coses
sí,
que vulgueu saber.
Teresa, tu, en la teva experiència en el Museu Marítim, una persona cega que va al Museu Marítim, com ho feu? Els deixeu tocar? Poden tocar les coses? El cec se'n pot donar compte exactament del que té davant? O és molt limitadet el que pot tocar?
Bé, el que està en vitrina, evidentment, no es pot tocar. Clar. És a dir, són uns objectes que, pel motiu que sigui, que és molt important la seva conservació, són objectes que tenen molt valor i que potser al tocar-los doncs, poden afectar la seva conservació sí. I poder arribar a les properes generacions, però sí que n'hi ha d'altres que no és el cas. És a dir, tots els objectes que no estiguin en vitrina es poden tocar. I el que també és important és que ens adaptem, és a dir, quan ve un grup, doncs pensem com ho podem fer-ho, parlem el tema, busquem objectes a les nostres col·leccions, parlem amb les nostres restauradores, ens aconsellen. Llavors, en lloc de fer una visita estàtica, la que està feta per tothom, a fer-la ja està, no. El que fem és canviar els paràmetres.
Perquè això s'arreglaria potser amb reproduccions. O sigui, per exemple, el Museu de la Ciència, que jo vaig estar l'altre dia, aleshores hi ha quatre coses que el cec pot tocar, per exemple, no? Perquè tot lo de més són animals que estan en formol, en una sèrie de coses. Llavors, clar, és molt limitadet. No es podria arreglar això amb reproduccions?
Es podria arreglar perfectament. Seria una bona... Jo crec que és una bona lectura, que és molt positiu. Una reproducció serveix...
Clar.
Tu només dius, és una reproducció... Ja està. L'altre dia vaig estar en un altre museu que estaven treballant també, que estaven remodelant, i hi havia reproduccions. I deia, són reproduccions i estan tancats en vitrina. I és com dir...
Quina és la previsió de persones que atendran a les jornades?
Que vindran, sí, que s'apuntaran.
Sí, a veure, la capacitat és de 110 persones. 110 persones és el que hi cap a la nostra sala d'actes.
Entenem que hi ha mesures d'accessibilitat a tutipleni, un entorn sense barreres, informació en braille, interpretació en llengua de signes, també transcripció en directe...
Exacte, sí.
Ho han posat fàcil. Servei d'acompanyament, també.
També. Per això, en les inscripcions el que hem fet, i que això és una cosa que també ens hauríem d'acostumar, necessita alguna cosa... Perquè, bo, si tu ho expliques i tu ho dius, doncs...
Clar, preveus el recurs.
Compte. Sí, sí.
Molt bé, doncs última pregunta per Teresa Soldevila.
En aquest període de crisi, les administracions, de les que depenen molt els museus, ja són sensibles a totes aquestes coses?
Ai,
em sembla que no,
No ho sé, jo només puc parlar de la meva institució, de la meva organització... I per la meva organització l'accessibilitat és una prioritat, està molt incorporada i, per tant, en aquest sentit sí que no es veurà afectada per aquest concepte. És a dir, buscarem alternatives, però això no serà un inconvenient.
Teresa Soldevila, ha estat un plaer tenir-la de nou al programa des del Museu Marítim de Barcelona amb les polítiques de responsabilitat social i sempre tenim presents les persones amb discapacitat. Estem com a casa al Marítim, no?
Com a casa, t'ho asseguro, és fantàstic.
Doncs vinga.
Felicitats, moltes felicitats.
www.mmb.cat per apuntar-nos a aquestes jornades i fins la propera.
Gràcies.
Vinga, nosaltres continuem el programa ara repassant una miqueta les notícies. Sònia, les tens preparades?
Preparades les tinc.
Vinga, doncs en dos minuts us resumim l'actualitat de la discapacitat.
L'actualitat informativa de les persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
Doncs comencem les notícies explicant-vos que la Confederació FEAFES organitza el 9è concurs de felicitacions de Nadal.
El guardó vol premiar la creativitat de persones amb malaltia mental vinculades a les associacions i centres de la Confederació. El dibuix guanyador servirà de base per fer les felicitacions nadalenques de FEAFES aquest any.
Tenim tots els detalls del concurs a www.feafes.org. Discapacitat Intel·lectual Catalunya, DINCAT, organitza l'onzena trobada de famílies.
La cita serà el proper 12 de novembre a l'Espai Pujades de Barcelona. En la trobada es donaran a conèixer algunes experiències que promouen la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual. Hi ha un telèfon d'informació, 93-356-2109. Repetim, 93-356-2109.
També el web www.dincat.cat. I l'ONCE i la seva fundació faran un estudi sobre les persones amb sordceguesa a Espanya.
Aquesta investigació és d'una gran importància per al coneixement de la situació geogràfica, el nombre i les condicions de vida de les persones sordcegues. Els seus resultats, a més, determinaran en gran part les mesures que es prenguin en la cobertura de necessitats del col·lectiu.
Informació social a Catalunya sense barreres.
Més notícies. El concert benèfic Esclel Rock recaptarà fons per projectes de recerca biomèdica de malalts d'esclerosi múltiple a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona.
L'Esclel Rock tindrà lloc l'11 de novembre a la Sala Pau Casals de l'Auditori de Barcelona, a les 9 del vespre. A l'acte hi participaran, entre altres cantants, grups com Els Gossos i Els Refredats. L'escriptor Matthew Tree i el periodista Xavier Grasset presentaran aquest concert benèfic. Les entrades es poden adquirir a través del Teleentrada.
I per últim, el portal Guiadis de Fundació ONCE recull més de 8.000 recursos als quals poden accedir les persones amb discapacitat. Els trobem disponibles a www.guiadis.es.
Guiadis registra un promig de 12.000 visites diàries. Prestacions i centres de servei són alguns dels recursos que es poden trobar en aquest portal de recerques.
Gràcies, Sònia. I ara temps per la prosa i la poesia, de la mà de les dues escriptores del programa, Mercè Guiu i Carme Raix.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Libre, la cançó que popularitzà Nino Bravo i que ha estat versionada un i altre cop, és molt més que una bonica melodia. Sovint escoltem cançons sense parar esment el contingut, a què diu la lletra, més enllà de l'embolcall de les notes. Libre, a l'Espanya del moment, era més que un cant trivial i parlava del primer alemany que va morir en creuar el mur de Berlín, Peter Fechter, el 17 d'agost de 1962. Un any després de la construcció del mur. Quan estava a punt de passar a l'altre costat, els soldats li donaren l'alto i a continuació el dispararen. Peta va rebre impactes a la pelvis, va caure enrere i quedar estès sobre terra de ningú durant 50 minuts agònic, dessagnant-se, a la vista de tothom, sense que ningú intervingués. Va cridar demanant ajut, però els soldats russos que l'havien disparat no es van apropar i els soldats americans li van llançar una farmaciola que no li va servir de res. Durant gairebé una hora, els ciutadans d'ambdós cantons del mur de Berlín van contemplar impotent la seva agonia, sense que ni americans ni russos el salvessin. Entre 1961 i 1989 van morir més de 260 persones intentant perseguir el seu somni, la llibertat de poder disposar de les seves pròpies vides. A totes aquestes persones que han patit i pateixen actualment la més terrible de les discapacitats, que és, sens dubte, la manca de llibertat, voldria dedicar el calidoscopi d'avui.
Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
La teva veu besa a dins del meu nord. Aigua saltirona, refrescant i clara. Els teus mots de vida em banyen la cara amb esclats d'onades a dintre el meu port. Quan el sol s'emporta tot el desacord, es veuen les roses vives, tan florides, que reviuen totes, també les marcides, sobre aquest paisatge de dintre del cor. Amb tanta bellesa no saps qui ets encara, si estàs dins d'un ventre o somies ara. ragen les paraules amb besos d'acord sobre l'encanteri d'hores ben servides. Dintre de la barca, horitzons de vida enllacen promeses d'aquest viu record.
Escolteu Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs encetem ja el segon tema de Catalunya sense barreres en aquesta tarda de tardor, o aquesta nit de tardor, senyor Segarra. Bona nit, benvingut.
Bona nit.
Mai sabem ben bé si som vespre, si som nit.
Som vespre.
Enric Segarra és tresorer de l'Associació de Famílies de Malalts Mentals de Nou Barris, una entitat que organitza unes molt interessants jornades que han escollit un suggerent títol, Drogues i salut mental, hi ha influència? És una interrogant, senyor Segarra. Jo pregunto, no està clar el tema encara?
No, o sigui, encara no està clar i precisament, potser aquestes jornades intentem de que ens aclarin una mica quina influència hi ha, si hi ha influència, no hi ha influència. El títol mateix ho diu, o sigui, drogues i salut mental, hi ha influència?
De vegades pensem que sí i no està tan clara la cosa.
Exactament. Hi ha qui opina que sí i hi ha qui opina que no. Indiscutiblement, una persona que prengui drogues té moltes més possibilitats d'agafar una malaltia mental. Però una persona que té una malaltia mental no té que ser per drogadicta, per dir-ho així.
Sí, 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 evidentment. Ni té per què veure cap confluència en molts casos de persones afectades amb malaltia mental.
Exactament.
Bé, la cita serà al Parc Tecnològic Barcelona Nord, sí. 4 i 5 de novembre. I qui assistirà realment, senyor Segarra, a aquestes jornades?
Bueno, aquestes jornades les tenim...
L'entrada és lliure, per
això. Sí, entrada lliure. I normalment per ara no ens podem queixar perquè tenim bastanta assistència per aquest tipus de jornades.
Sí.
No és gaire normal, però bueno, sempre estem ratllant els 70-80 persones divendres i dissabte. Aleshores, les tenim muntades amb dos aspectes. La del divendres a la tarda és sobretot... basada en les persones que intervenen de salut mental de Nou Barris. O sigui, el que intentem és reflectar la salut mental, en aquest cas, els problemes que poden tindre amb les drogues dintre de l'àmbit de Nou Barris.
Sí.
I, per tant, totes les persones que intervenen en aquest divendres a la tarda doncs són persones relacionades molt amb el Nou Barris. O sigui, el cap de Nou Barris, l'infantojuvenil com el d'adults, i també el centre rehabilitador de Nou Barris.
Els recursos que tenen allà.
Exactament.
Al territori.
El que es tracta és de que, bueno, tots ells ens vagin explicant com atenen els diferents casos que es puguin presentar amb les drogues.
Això divendres.
Dintre de la salut mental, divendres.
I dissabte?
I el dissabte és el mateix, però amb una mica d'aspecte de debat. O sigui, de pensar amb això. Abans de la droga, què, per exemple? Que és un dels d'això. Després, cultura, droga i fàrmacs. Aleshores, és més, no és ja concretant amb el que s'està fent a Nou Barris, sinó de debat i de que cada un exposi pues, quina és la seva opinió en respecte a aquest tema.
Abans de la droga, que és una pregunta molt interessant, perquè abans de consumir qualsevol estupefacient hi havia una vida, amo sense malaltia. I després de la droga, què? Senyor Segarra,
bueno, això
perquè aquí ens hem complicat moltíssim la vida ja.
Això és el que intentem que ens expliquin aquest dissabte. I, bueno, entre divendres i dissabte, indiscutiblement. Perquè, bueno, no està clar. No està clar i com no està clar, hem cregut de que el tema de les drogues en aquests moments és de bastanta actualitat i per això hem organitzat... el tema aquest amb aquestes jornades.
De fet, el que sí està clar és que la patologia dual, quan hi ha una persona amb una malaltia mental i que, a més, està consumint drogues, la seva rehabilitació es complica moltíssim.
Indiscutiblement. Indiscutiblement.
Podríem dir que és impossible?
Impossible no hi ha res en aquesta vida. Difícil. O sigui, bastant difícil. Si té les dues coses.
es complica la rehabilitació de la persona moltíssim.
Com es complica també la rehabilitació d'una persona que tingui drogadicció, o sigui, encara que no estigui mal mental.
Justament s'explicaran les dificultats del servei de rehabilitació comunitària en pacients que presenten patologia dual.
Exactament quins temes parlaran no li puc contestar, perquè no sé si parlaran de la patologia dual. M'imagino que sí, perquè com si diéssim, amb tots els ponents que hi ha, almenys el que nosaltres aspirem és de que tot això ens ho expliquin i ens ho detallin molt bé.
Senyor Segarra, quantes jornades han organitzat vostès?
Pues aquesta és l'onzena.
La onzena.
O sigui, podem dir que hem sigut pioners dintre d'Espanya en organitzar aquest tipus de jornada de 2 dies. Durant aquestes 9 primeres hem tractat diferents temes, sobretot que estiguin d'actualitat, com poden ser treball, poden ser de justícia, habitatge, l'estigma, les passades. La desena que vam fer l'any passat va ser una espècie de recull de totes les anteriors. I aquesta, doncs, hem agafat aquest tema perquè creiem que és d'actualitat.
Nosaltres, des de Catalunya Sense Barreres, volem anunciar i recomanar-vos a tots plegats aquestes jornades Salut Mental, Drogues i Salut Mental i Influència. Les organitza l'Associació de Famílies de Malalts Mentals de Nou Barris. I la cita serà el 4 i 5 de novembre al Parc Tecnològic Barcelona Nord. L'entrada és lliure. Un tema molt interessant de debat i de reflexió per tothom.
Perquè, senyor Segarra, n'hi ha que pensen que ja en prenen prou de drogues les persones diagnosticades.
Bueno, ojo, què és el que consideren que prenen drogues? La medicació?
Fàrmacs.
Bueno, els fàrmacs, jo crec que dintre de l'enfermedad mental són necessaris. Solament es tenim que basar en els fàrmacs, sinó que després necessiten també un acompanyament psicològic. Però, indiscutiblement, amb un malalt mental, la medicació, considerem, almenys és la meva opinió, que és bàsica.
Jo, més que fer-li una pregunta, volia dir que això de deixar les drogues i tenir menys problemes patir una malaltia mental, per experiència personal i per persones que he conegut, crec que és possible. No, ha semblat que creu com una cosa molt complicada, però és possible, eh?
Possible ho és, o sigui, dintre de l'enfermedad mental hi han recuperacions fabuloses i podem dir que, per exemple, dintre de l'esquizofrènia, que és un tema que la nostra associació coneix bastant, amb una medicació adequada, doncs se'n surten bastant.
Enric, una qüestió. Quants anys portes amb l'associació?
L'associació, 15.
15 anys.
Des de que es va fundar.
Tu tens una experiència increïble, has vist moltes coses.
Sí.
Aleshores, aquí, el dia que feu les jornades, vindran molts tècnics, però jo t'ho pregunto a tu. Un malalt mental pot portar les drogues? O sigui, la malaltia li pot desencadenar que sigui un addicte a drogues? O a l'inrevés, un addicte a drogues pot arribar a ser un malalt mental?
Un addicte a drogues, jo considero que pot arribar a ser-ho.
I un malalt mental?
Un malalt mental no té per què arribar a ser-ho.
El seu desencant, el seu desencís, no li pot portar...
Teòricament, no. O sigui,
ho has vist tu en la teva associació? Alguna...
No, nosaltres, afortunadament, no tenim massa el tema aquest, el problema.
Més preguntes.
Bé, és una mica el mateix que ha preguntat el Xavi. Si la malaltia mental és propensa a prendre més drogues, a una addicció.
Potser el que els companys es plantegen és la duresa de la pròpia malaltia. Pot arribar a la persona a sentir-se desesperançada i a buscar, doncs, no sé, una mica de refugi en camins que no li ajudaran pas.
Bueno, però és que això pot passar amb una persona normal i corrent.
Efectivament, efectivament. O sigui, passa que, clar, la vida de les persones amb malaltia mental ja és molt dura de per si, vull dir, ja tenen...
La vida del malalt mental i, sobretot, la vida dels familiars dels malalts mentals és molt dura.
En qualsevol cas, sí que s'ha de deixar molt clar que les drogues ho complicaran tot d'una forma espectacular. Suposo que aquesta tesi la defensaran al llarg de totes les jornades, però que un se'n pot sortir.
La meva opinió personal és que sí. Ara, jo espero que amb aquestes jornades persones que hi entenen més que jo, que són experts, ens ho aclarin.
Mm-hmm. És un tema que segur que desperta molta expectació per part de l'auditori.
Jo
no vull fer massa més publicitat perquè m'imagino que tot estarà omplert, eh?
Sí, jo crec que sí, i crec que pot ser un tema de debat que es parli bastant sobre això.
Hi ha alguna veu d'algun malalt mental en aquestes jornades?
Assistent o ponent?
Ponent.
En aquest cas, no.
I...
No, perquè no tenim un cas concret de malalt mental afectat de drogadicció.
I si ja és difícil per una persona amb malaltia mental identificar-se com a tal, si a més pren drogues, aquest doble estigma, vostè creu que es reconeix?
Bueno,
que és fàcilment que una persona pugui reconèixer que tinc una malaltia mental i prenc drogues?
És que el difícil és, primer de tot, indiscutiblement, si la persona arriba a admetre que està malalt mental, ja hem guanyat molt. Dintre d'aquesta malaltia, lo difícil és de que el malalt accepti que està malalt. Una vegada s'ha lograt això, té moltes possibilitats de sortir-se'n endavant. Si a més li posem el tema de la droga, doncs encara ho compliquem més.
És socialment més correcte dir tinc una drogadicció o soc drogadicte que dir tinc un problema de salut mental.
Jo considero que tindria que ser igual. O sigui, és el mateix de dir com un que té una diabetis, doncs pot dir que té una malaltia de diabetis.
Jo vull afegir que l'alcohol, que molta gent considera que no és una droga, pot ser criminal per moltes persones amb malaltia mental. Uh-huh. Que l'alcohol és una cosa que la gent s'ho pren com si no fos res, però, ostres, quins problemes.
Clar, perquè tenim una cultura alcohòlica en aquest país. Nosaltres tenim cultura alcohòlica. Aleshores, estava sempre ben vist.
Uh-huh. Bé, doncs, des de Catalunya Sense Barreres, com dèiem, felicitem l'Associació de Familiars de Malalts Mentals de Nou Barris per aquesta valenta jornada que proposen Salut Mental i Drogues i Influència. La cita al Parc Tecnològic Barcelona Nord, 4 i 5 de novembre. Senyor Segarra, ha estat un plaer tenir-lo al programa.
Doncs pues moltes gràcies.
I potser que em faci una crònica, no? Resum de les jornades
ja
de feina.
Us ho farem arribar.
Què li sembla? Si les jornades són el 4 i 5 de novembre, jo el que li proposo és que vostè torni amb nosaltres l'11 de novembre amb el resum de les jornades.
Farem els, farem els possibles.
S'ho apunta a l'agenda?
Sí.
Necessitem aquesta crònica, eh? Vinga, moltes gràcies.
A vosaltres per...
Continuem per aquí. Què toca ara? Ofertes laborals? Montserrat Clotet està preparada? Sí? Doncs vinga, us presentem ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya Sense Barreres.
I comencem el nostre recorregut laboral a la capital catalana, on hi ha una vacant de terapeuta ocupacional.
Per rebre consultes, informar i assessorar sobre productes i ajudes tècniques. Assistirà a fires i congressos. Imprescindible formació en teràpia ocupacional o ortopèdia i carnet B de conduir. Jornada completa.
També a Barcelona sol·licitem un coordinador de serveis d'atenció a domicili.
Farà el seguiment dels serveis tant a l'empresa com als llocs de prestació. Gestionarà i coordinarà els equips professionals. Amb titulació mitja, preferentment en treball social, infermeria o similar. Jornada completa.
Anem ara a Badalona, una empresa del sector de l'electrònica requereix mosso de magatzem.
Per la recepció, registre, emmagatzematge i control de materials, amb formació mínima de grau mig o experiència equivalent. Jornada completa.
Al Prat, un taller de costura ha de cobrir dues places, una de cosidora i una altra de planxadora.
Per muntar, cosir i planxar vestits de núvia i de festa. Cal formació i experiència adient als llocs ofertats. Jornada completa.
Ara, a Cornellà, empresa del sector industrial necessita tècnic d'atenció al client.
Per gestió de comandes i resolució d'incidències, mínim FP mecànica o superior i coneixement d'anglès parlat i escrit. Jornada completa.
I última oferta d'aquesta setmana, cadena de supermercats, cerca caixers i caixeres.
Pels seus establiments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Boi del Llobregat i Mataró, amb estudis primaris, castellà i nocions d'ofimàtica. Jornada parcial de 20 hores de tardes amb possibilitat d'ampliació.
Doncs per ampliar-ne la informació, www.portalento.es, portalento.es o telèfon 93 238 49 49 93 238 49 49 és el telèfon de FSC Inserta. aprofitant que ja vivim en un país sense terrorisme, avui el capítol de Sant Genís i Curado el dediquem íntegrament a aquest tema.
Un món més suau és possible, amb Ignasi Sant Genís.
Bon vespre, amics oients. La setmana passada va estar prolífica amb bones notícies. Una d'elles va ser l'alto el foc definitiu d'ETA. Tot i les cicatrius del passat, ara s'obre un nou període que hem d'afrontar amb una certa esperança. Fins ara, ETA no ha demanat el perdó a les seves víctimes. Mala cosa, quelcom semblant va passar amb la nostra transició democràtica després de 40 anys de dictadura franquista. Aleshores, tampoc es va demanar perdó i lustres més tard s'obrí un procés de restabliment de la memòria històrica que acabà en la suspensió del magistrat Garzón. Em pregunto com és possible que això passi en un país democràtic. No matter what you say. Hem d'aprendre dels errors. Cal tancar de bona manera les etapes del passat per projectar-nos molt millor cap al futur. Això és francament difícil, atès que sempre queden herències que pesen i malsons que resulten difícils d'oblidar. Però és necessari començar a zero i superar la divisió de bàndols decimonònics que ens glacen la sang a la molta gent que ens sentim una mica com el poeta Machado. ETA té una bona oportunitat per demanar un humil perdó que ens ajudi a tots plegats a superar suavement alguns dels horrors del passat. All of my love, all of my kissing, you
don't know what you've been missing, oh boy. Pedro Curado, l'ull crític de la política social.
Buenas noches. Si nos fijamos un poco en las cabeceras de los periódicos, en las introducciones de radio, de televisión, ya empezamos a no haber, a no escuchar noticias sobre ETA. Es algo extraordinario y hay que aplaudir precisamente a los que lo han logrado. A ese Amelín con su flauta que ha sido posible que acabe con las ratas del terrorismo. Pero hay algo mucho más importante en la sociedad, como el caso que yo he vivido. Le pregunto a mi nieto el otro día, a Pau, y le digo, mira, Pau, ya no tenemos a ETA, ya la han quitado. Y se vuelve todo extrañado hacia mí, con cara de sorpresa, y me dice, ¿ya yo? ¿Pero esos son buenos o son malos? El que se quedó con cara de sorpresa fui yo, porque tenemos que analizar tantas cosas entre el bien y el mal, que vamos a dejar que la historia lo juzgue. Pienso que el terrorismo siempre es malo, pero lo único bueno que veo aquí es que mi nieto, niños de su edad y un poquito mayores, van a crecer en una democracia, como dijo nuestro presidente, sin terrorismo. Muchas gracias. I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind.
Escolta, Catalunya sense barreres. No és igual si t'ho expliquen. Anna Hernández.
I can't see the faces, only the shadows of their eyes.
Bé, i com tenim la sort de... Doncs tenir una psicoterapeuta a Catalunya sense barreres, hem pensat per aquesta temporada plantejar-vos coses positives que es poden fer i que ens ajudaran a aconseguir més equilibri emocional i més benestar. És la nova secció de Rosa Maria Pujol, la nostra psicoterapeuta, com us deia, i professional voluntària de CEAT, l'Associació Catalana d'Estímul al Depressiu. Què tal, Rosa Maria? Bona nit.
Hola, bona nit. Benvinguda, molt bé, i vosaltres, moltes gràcies.
Que estiguis aquí.
Sí, jo també d'estar amb vosaltres.
Avui, per inaugurar la teva secció, ens parles de la importància de conèixer-se un mateix, per saber quines coses ens van bé a la vida i quines no. Però això és molt difícil. Difícil, Rosa Maria. Mai ens acabem la nostra història.
Bé, és qüestió d'enfrontar-se amb un mateix, conèixer-se bé, saber quins són els nostres potencials i les nostres limitacions, i quan un mira cap endintre segur que sap cap a on té que tirar.
I per què és important conèixer-se un mateix?
És l'única manera de poder fer les coses en coherència a la vida, no? I on no pots arribar, no pots arribar, i el que tens que potenciar, doncs poder-ho fer, perquè si no potencies el que tens a dintre, això es torna contra tu mateix.
Com ho aconseguim? Conèixer-nos, vaja.
Bueno, quan un es coneix, el que passa que a vegades fa por, no? I mirem més cara a l'exterior. I sempre és més fàcil fer, a lo millor, les coses que els altres volen en decrement nostre. Però, clar, així sempre és més fàcil. Si hi ha un fracàs, sempre serà dels altres. I, però, clar, tampoc tindrem gaires èxits, no?
Clar, ens posem a buscar dins de nosaltres, clar, i mirem coses i dic, això no m'agrada. Miro cap a fora.
Evidentment.
Veig els defectes d'un altre i així no em preocupo de mi.
Clar, a vegades es veuen els defectes amb els altres i per què? Perquè els tenim també nosaltres, però a nosaltres no ens els veiem i fem una projecció amb el pròxim.
De totes formes, no sé fins a quin punt la vida no pot resultar un pols amb el nostre entorn, contínuament. Vull dir que no ens ho posen fàcil, això de conèixer-nos.
No, és que contínuament estem fent un pols, perquè el que vol l'entorn, a lo millor és una cosa, el que volem nosaltres n'és una altra, però com que hi ha els mecanismes de l'inconscient, de l'acceptació, de la compra d'efectes, de, bueno, per no vull discutir, i acabes fent, perquè tothom estigui content, coses que a tu ni van ni venen. Però clar, això, que en principi sembla que podria ser molt positiu, no n'és, perquè la persona que sempre està restant, perquè la vida el que no et suma et resta, rarament es queda igual, si sempre està restant, al final no dones el 100% de tu, el millor, no dones el millor de tu mateix.
Rosa Maria Pujol, aquesta temporada ens proposa propostes per aconseguir més benestar i equilibri emocional. Una d'elles és conèixer-nos a nosaltres mateixos. Bé, llista, com ho fem? 5 coses concretes que podem fer per conèixer-nos millor.
Bé, primer, mirar com és un mateix. Si ets una persona oberta, no tindràs les mateixes necessitats que una persona que està tancada. Si ets una persona que portes una motxilla molt plena de problemes, tampoc tindràs les mateixes necessitats que una que té una vida, pues, diferent, no? Com més plàcida. Clar, hi ha molts temes en aquí. Aleshores, és clar, què t'agrada a tu? Què vols fer? Això és algo que a vegades et costa una esforç, perquè a vegades no volem veure el que nosaltres volem, perquè això sabem que hem de moure el sillón, i a vegades tenim por, perquè quan movem sillons es mou el nostre i el del nostre entorn.
Primera cosa, mirar-nos a nosaltres mateixos, fer una petita redacció de com som, sincera, d'aquestes que no veu ningú. Més coses que podem fer per conèixer-nos millor.
A veure, si és socialment, en podem fer moltes de coses, però no tothom està preparat per fer coses socials quan no ha tingut la valentia de mirar-se amb ell mateix. I a vegades el que es fa és una fugida cap enfora per no retrobar-se amb ell mateix. I clar, defectes en tenim tots, però virtuts també. I a vegades quan un veu els seus defectes no s'agrada i bé, aleshores queda clavat.
Però a vegades no és una fugida, a vegades és que ens coneixem bé, però sabem les nostres mancances i llavors posem escuts perquè no ens facin mal als altres, no?
Això seria diferent. O sigui, quan un té mancances, les mancances és una cosa i les limitacions n'és una altra. Quan un té mancances, hem de mirar d'on venen aquestes mancances, segur que tenen un perquè i aleshores posar-hi remei.
Una cosa, per això, són mancances i l'altra són trets de personalitat, no és el mateix.
No, perquè la persona sempre és... Una persona és diferent a l'altra i cada un serà diferent, però les mancances també poden ser diferents i les limitacions també, perquè potser no has tingut mancances, però tens limitacions.
Rosa Maria, en aquest país que no hi ha temps per res, que sempre estem enfeinats, que no sabem el que tenim i anem tothom corrents i tal.
Enfeinats en aquest país? Bueno, en un 20%
sí.
De tu?
Perdó per l'expressió, sí. Però vull dir-te que estàs preocupat per la manca de feina. És difícil que tu et coneixis a tu mateix, és molt difícil. Això jo crec que es tindria que ensenyar des de les escoles, no? Des de petitet. Aprendre a conèixer un mateix.
Sí.
Aleshores, què s'ha de fer? O sigui, tu creus que seria idoni que en els nanos petits, des de petits, se'ls ensenyés maneres perquè poguessin fer una autoreflexió per conèixer ells mateixos?
Evidentment, el que passa és que el que es fa actualment és molta fugida, i com dius tu, no tenim temps per res, però a vegades anem massa accelerats per no tocar amb un mateix. La gent té por a quedar-se sol un dia, tal, perquè bueno, sempre han d'estar cara fora. I per què? Perquè tenen por a estar amb ells mateixos. No, no s'agraden lo suficient. No han arribat a aprofundir amb ells mateixos.
Jo pregunto si podem conèixer-nos bé nosaltres mateixos, perquè davant d'un estímul, unes vegades podem reaccionar d'una manera i unes altres d'una altra. Ja podem conèixer-nos que és molt complicat, això.
Però els estímuls, cada persona és diferent, i potser tu reaccionaràs amb un estímul en un moment determinat i bueno, aquest mateix estímul amb una altra persona no li farà res i també potser tu en un altre moment existencial tampoc et motivarà, tampoc t'estimularà.
Té alguna cosa a veure la importància de conèixer-se a un mateix amb la soledat?
Sí, perquè la soledat és una cosa que es porta molt internament i a vegades pots estar rodejat de gent i sentir-te sol, i al revés, estar sol i sentir-te molt ric. Quan un té la valentia de conèixer-se amb un mateix, i això vol dir a vegades anar molt enrere amb tota la vida, amb tota l'existència, no? I això és el que fa por, que tenim el mecanisme inconscient de la negació, neguem coses que ens han passat, però això ens ha bloquejat i no tirem endavant. Si un té la valentia i busca i per entendre el perquè de les coses que ens han passat i que han arribat, a, per exemple, en el teu cas, a sentir el que tu dius, la soledat.
Jo penso que conèixer-nos nosaltres mateixos és ja estar dins un camí de creixement.
Evidentment, i és una manera de començar a lluitar per nosaltres mateixos. Si no ens coneixem, no podem lluitar per algú que no coneixes.
De totes formes, Rosa Maria, no sé, amb aquesta història de conèixer-nos a nosaltres mateixos, clar, tot serà sempre com a molt subjectiu, no? De vegades compartir amb un altre, escolta, mira, jo sento això, però tu què n'opines? Demanar l'opinió d'un segon... també va bé,
però
perquè si no...
Però això és fantàstic, esclar.
No es creiem en l'ombligo del mundo,
no es tracta de creure's que un és l'ego més gran. No, no, que va, però tu pots comentar amb els altres, pots compartir amb els altres, d'igual a igual, en el punt de que tu et coneixes a tu mateix. Si no, per exemple, igual pots envair en la parcel·la de l'altre volent demostrar el que tu penses i tal i qual, i l'altre fer el mateix en tu. Aviam, quan un es coneix, això no passa.
Per tant, aquesta petita redacció que hem escrit sobre nosaltres, podíem ensenyar-li a algun amic o amiga?
Sí, evidentment,
no?
I tant.
Tampoc
que sí.
Tampoc tenim tants secrets,
no,
eh?
No, si no es tracta de secrets, és els potencials, les limitacions, sí, sí, sí. El que ens agrada, el que no, i no deixar que ens envaeixin la nostra parcel·la, eh?
Doncs per més equilibri emocional i benestar, primera proposta de Rosa Maria Pujol, conèixer-nos millor a nosaltres mateixos. T'esperem al mes de novembre. Vindràs, oi?
Sí,
sempre puntual a les teves cites.
Molt bé,
moltes gràcies, Rosa Maria. Nosaltres tornem divendres, companys. Adéu-siau, que vagi molt bé, i adéu. Sigueu persones felices i solidàries.
Adéu.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.